L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
Avui recordem que amb la música podem literalment celebrar la vida i tot el que l'envolta, des dels grans esdeveniments a les grans persones. Avui, amb la celebrada presència de Rocío García al control tècnic, la fanfarrona música de les fanfares ben fanfàrries a l'espia de Mahler. Les fanfares són unes obres de tipus cerimonial que solen acompanyar la celebració d'un gran esdeveniment o presentar un personatge de gran rellevància social. Diuen els experts que els seus orígens es remunten a l'antiga Roma, però el nostre Jordi Savall ens descobreix aquesta fanfara de Jericó, datada l'any 1200 abans de Crist. En paraules de Savall: una construcció completament aleatòria i una capa de sons construïda sobre la base de ritmes i dinàmiques comunes que s'uneixen de forma totalment lliure. Heus així una rèplica de les bíbliques trompetes que esfondraren les muralles de Jericó.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Atesa la condició cerimonial de la fanfara, cal que sigui interpretada pels instruments més sorollosos. Com aquest és el cas de les trompetes i la percussió, liderant una de les fanfares més famoses de la història. La va compondre el músic francès del segle XVIII, Marc-Antoine Charpentier, incrustant-la en l'inici del seu Te Deum. Durant un temps va ser la música que connectava totes les televisions d'Europa. Allò que en deien Eurovision. Charpentier, 10 points.
Thank you.
Som a l'any 1527. Estan sonant les campanes perquè el papa Climent VII és a punt de coronar Carles V com a rei de Nàpols. I aquesta és la seva fanfara corresponent. Hi ha fanfares més populars, sense tant de cerimonial regi. És el cas d'aquest conjunt que comença a sonar enrere meu, el grup belga La Fanfara de Belguistan, especialistes en fer saboroses amanides musicals amb tonades centroeuropees i ritmes africans. També hi ha fanfares més discretes i lleugeres, malgrat el retaplant inicial del tambor. Per exemple, aquesta que el músic francès Maurice Ravel va compondre l'any 1927 per obrir el taló del ballet per a nens L'Éventail des Géants. Una peça de dansa destinada a ser interpretada per nens i que té com a dada curiosa que cada número va ser compost per un compositor diferent. La fanfara d'obertura se la va reservar el més cèlebre, Maurice Ravel. Obrim-li el pas a Toc de Caixa. Un canvi d'estació és un esdeveniment que per alguns mereix una fanfara de celebració. Entre aquests alguns està el saxofonista nascut als Estats Units, Paul Winter, un destacat activista ecològic que retrata en aquesta fanfara el solstici d'hivern, fent honor al seu cognom. Espero que no us deixi massa freds. El compositor italià Ruggiero Leoncavallo ha passat a la història gràcies a la seva òpera composta l'any 1892 i Pagliacci, Els Pallassos. I poca cosa més de profit podem dir d'ell, perquè malauradament no va poder repetir l'èxit assolit amb Il Pagliacci, tot i que ho va provar en repetides ocasions. Per exemple, amb aquesta fanfara del Club de Fans de Wagner, que obre el taló de la seva segona òpera Il Medici, Els Metges, dels Pallassos, va passar Els Metges, i que no va tenir massa èxit, i és que res supera Els Pallassos a l'hora de guanyar-te el cel de la immortalitat, ni tan sols Els Metges. Thank you. Còdex Flamenc, la novetat discogràfica.
I la novetat d'aquesta setmana ens la porta el vell conegut Naxos. Entre les moltes integrals simfòniques de cambra i per a instruments sols que progressivament va completant, la dedicada a l'obra per a teclat de Domenico Scarlatti, que va viure entre 1685 i 1757, arriba al 21è volum amb la inclusió de 17 exemples més, en aquesta ocasió interpretades per la pianista coreano-nord-americana Soyeon Kate Lee. D'aquesta manera, suma la novena participació en aquesta integral sobre Scarlatti. L'escoltem de fons interpretant una d'aquestes sonates de Scarlatti. Totes les aplegades estan escrites en un sol moviment, però algunes presenten canvis interns estructurals, com el cas de la sonata en sol menor Kirkpatrick 91, que dura entre 8 i 9 minuts. Aquesta s'inicia amb la indicació de grave, com si fos una ària operística, segueix un allegro en compàs binari, que es repeteix, seguit d'un altre grave, breu, i es remata amb un allegro en compàs de 6x8, com si fos una petita suite. Altres, com la sonata en si bemoll major Kirkpatrick 202, presenten una estructura tripartita A, B, C, tres temes, amb una secció ràpida seguida d'una lenta, la B, i una més ràpida com a conclusió. Nosaltres, però, sentim de fons la sonata en do major, Kirkpatrick 143, que s'iniciava amb un arpegi descendent dins el tempo d'allegro sobre el qual es vesteix aquesta peça que, tècnicament, requereix destresa en els jocs de terceres, sisenes i octaves. Acabem-la d'escoltar en la recreació de Soyeon Kate Lee al piano.
L'espia de Mahler.
Somien les trompetes en olimpíades televisades? La resposta a aquesta pregunta ens la donarà el compositor francès Leo Arnaud a través de la seva obra El somni de la trompeta, fanfara que fou utilitzada per les principals cadenes de televisió dels Estats Units a l'hora d'anunciar els Jocs Olímpics. Les trompetes somien en medalles d'or. Thank you. En el que segur no somien les trompetes és en imitacions, perquè el cas és que el tema de la fanfara que Arnaud va fer passar com a seva no és seva, sinó una fanfara dels temps de Napoleó que s'interpretava quan la cavalleria saludava els estendards. És a dir, la medalla d'or d'Arnaud és de xocolata. Que entrin els cavalls, mon Dieu. Seguim entrenant-nos musicalment per a les Olimpíades perquè el cinematogràfic compositor John Williams va compondre una fanfara com a banda sonora dels Jocs Olímpics de Los Angeles de l'any 1984 i sona així.
L'espia de Mahler, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
A les Olimpíades de Barcelona de l'any 1992, la música que acompanyava l'entrega de medalles va ser creada per Carles Santos. Que, ves per on, l'última cosa que jo pensava que compondria Carles Santos era una fanfara per uns Jocs Olímpics. I penso que no era un pensament gaire errat. No és només a base d'Aranjuez que s'ha immortalitzat el nom del compositor espanyol Joaquín Rodrigo. Hi ha un altre motiu, el seu segon concert per a guitarra titulat Fantasia per a un gentilhombre, compost l'any 1954 per encàrrec del guitarrista Andrés Segovia. Escoltarem el seu tercer moviment, la fanfara de la cavalleria de Nàpols, que compta amb un petit oasi de calma al bell mig de la seva geografia temporal, un tema que Rodrigo anomenà Españoleta. Ens la recrea el guitarrista John Goulart, acompanyat de l'Orquestra de Cambra Anglesa. Thank you. Còdex Flamenc, la novetat discogràfica.
I continuem descobrint algunes de les sonates aplegades en el 21è volum de la integral per a teclat que el segell Naxos dedica a Domenico Scarlatti i que va ser mestre musical de Maria Bàrbara de Bragança i una de les figures més influents del segle XVIII. Escoltem el refinament, precisió i gust amb què Soyeon Kate Lee recrea la sonata en fa major Kirkpatrick 78. Kirkpatrick és el nom de la catalogació de l'obra de teclat, almenys de Scarlatti. Doncs aquesta sonata en fa major, Kirkpatrick 78, està caracteritzada per iniciar-se amb una giga seguida d'un minuet. És una sonata en un sol moviment que dura poc més de 2 minuts. I rematem aquesta recomanació del segell Naxos amb la sonata més breu de les aplegades en aquest 21è volum de la integral de sonates de Domenico Scarlatti. En concret, escoltem l'escrita en sol major Kirkpatrick número 2, escrita en compàs de 3/8. Novament, Soyeon Kate Lee al piano en aquesta recomanació que us fem aquesta setmana de l'obra per teclat de Domenico Scarlatti, que arriba, com us hem dit ja, al 21è volum editat per Naxos. Molt bon enregistrament tècnic i de so. Thank you.
L'espia de Mahler a Ràdio Sabadell 94.6.
Aquesta que ara comença a sonar és la fanfara de la vida creada pel compositor francès Bruno Cole per a la pel·lícula de l'any 2004, Genesis, dirigida per Claude Nourrissagne i Marie Perrenoud, pel·lícula en què un africà responsable de mantenir la tradició oral de la història ens narra la creació de l'univers, des de les primeres espècies biològiques que habitaren la Terra fins a la seva transformació, reproducció, supervivència i, finalment, la seva desaparició. Celebrem la vida amb la música de Bruno Cole. Això sí, la fanfara més emblemàtica del cinema la va compondre Alfred Newman i és la que identifica la productora 20th Century Fox. L'escoltem amb una extensió musical composta pel mateix Alfred Newman per a la pel·lícula de l'any 53, Com casar-se amb un milionari, una música tan seductora com l'actriu que la protagonitza, Marilyn Monroe. no va ser composta expressament per al cinema. És la inauguració de la temporada en una capital tan dansaire com la capital d'Àustria, Viena, mereix una fanfara, la que va compondre l'any 1924 Richard Strauss per inaugurar el Ball de la Filarmònica de Viena. I tanquem el programa d'avui amb la fanfara simfònica més sovintejada arreu del planeta en el repertori de les orquestres. La fanfara per un home comú del músic americà Aaron Copland, composta l'any 1942 i inspirada en la definició que va fer el vicepresident dels Estats Units d'aleshores, Henry Wallace, del segle XX, com el segle de la persona comuna, de la persona normal. Des de la normalitat del segle XX, des de la normalitat d'aquests temps que ens ha tocat viure, amb aquesta música, l'Espia de Mahler, us desitja que tingueu per la vida durant aquesta setmana un bon viatge.
Thank you.